9:55, les 5:55, seguim en directe aquí al 107.9 FM, a radioiaformentera.cat. Escolteu, mireu, a Nietzsche, aquest filòsof alemany més citat que llegit, això com sigui, és així, va deixar aquella frase escrita de que la música, sense la música, la vida seria un error, directament. Ho va explicar així i potser és una de les definicions que s'acosten més, s'atancen més a la importància de la música en el nostre dia a dia, com a llenguatge, com a experiència estètica, diríem sensible. I no he tingut mai la sensació, escoltant música, doncs, que estava tenint com una experiència espiritual, ja sigui doncs, amb un concert doncs, de heavy o amb un... en un auditori escoltant música clàssica o veient doncs, la vostra banda pop preferida en un gran estadi. No he sentit mai aquesta sensació que podríem dir doncs, de transcendència, que anàveu en una altra dimensió més enllà, en un altre estat. Això seria una miqueta com aquest aspecte sacre, d'alguna manera, a la música. De fet, Steiner, el gran crític i teòric de cultura i les arts, pensador, deia que la música és d'alguna manera la teologia dels que no tenen cap credo formal. O sigui, que la gent pot experimentar una experiència religiosa doncs anant a missa el diumenge, i altra gent que ho fa doncs, això, doncs, amb un concert de música. De tot això en volem parlar ara una estoniua amb en Josep Maria Gregori. Ell és catedràtic de musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. També és cantant i, a més, doncs, ha fet un munt d'assajos doncs, sobre el món de la música. Ara presenta D'Orfeu a Monteverdi. En aquest cas, un assaig, o assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat. I escoltant L'Orfeu de Monteverdi, el rebem. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per la gent de Formentera i Eivissa per xerrar d'aquest llibre que sortirà ben aviat. Una qüestió. A l'Índia, per exemple, per parlar doncs, d'un espai on tot allò religiós, lo sacre, lo espiritual, té una presència, diríem, preeminent en la quotidianitat. Sovint, quan hi ha un concert doncs, de música clàssica hindú, ja sigui música hindustani del nord o carnàtica del sud, es fa el que es coneix com una puja, no? com una ofrena, en aquest cas, perquè creuen que qualsevol concert doncs, de música clàssica hindú, amb els instruments de música clàssica hindú, és com una... es manifesta doncs, la divinitat en aquests concerts. Aquí això ho hem d'alguna manera desacralitzat, però abans era més o menys sempre així, no?
Entenc que sí. Bueno, al món occidental hem perdut molt el contacte amb les nostres tradicions més ancestrals, no? De fet, nosaltres som hereus del nostre Orient, no és tant l'Orient llunyà com el cas de la Índia que vostè cita, com l'Orient pròxim, no? Les nostres arrels són sobretot hebraiques i evidentment gregues, no? I mediterrànies, no? Per entendre'ns, no? Llavors, aquest component, aquesta, diguéssim, sí, aquest component de sacralitat que acompanyava totes aquestes cultures antigues, des de l'antiga Mesopotàmia fins a l'antiga Grècia, doncs sempre la música feia aquesta funció de vincle, de lligam entre el món invisible i el món visible, entre el món increat i el món de la manifestació, per entendre'ns, no? Exacte. Mm-hmm.
Molt bé. D'Orfeu a Monteverdi, de fet, d'alguna manera, doncs, uneixes dos dels pics més importants culturalment d'Occident, no? La mitologia, en aquest cas, grega i el Renaixement.
Exacte. Sí, és molt interessant. Bueno, aquest títol és un títol una mica poètic, no? De fet, he volgut jugar perquè partim pràcticament doncs, de la... Bueno, fem unes... Al principi del llibre fem un parell, hi ha un parell de capítols dedicats a reflexionar sobre el fenomen de la inspiració, sobre què entenem per inspiració, quins sentits li donem i pot tenir també, no? I sobre el valor de la sacralitat que pot tenir la música, però de seguida ens en posem amb el tema de la mitologia. Llavors, clar, la mitologia en el món de la música, el gran protagonista, per entendre'ns, o que ha tingut més renom i que ha donat peu i fonament a una gran producció musical, és Orfeu. És el gran protagonista de la mitologia grega sobre la música. Llavors, és clar, com que l'últim capítol el dedico a Monteverdi, i precisament a l'Orfeu de Monteverdi, no? La lectura que ell va fer en clau, diguéssim, hermètica i també cristiana del mite, doncs per això he volgut posar aquest títol, no? D'Orfeu a Monteverdi, com enmarcar tot aquest enfirall de reflexions, sobretot de pensament simbòlic, en fi, sí.
Molt bé, precisament Orfeu que anava amb una lira, no? O lira es diu en català?
Amb una lira, sí, amb una mena d'arpa, no? Una petiteta.
Una arpa petiteta, sí.
Sí, amb una arpa, amb una lira que, de fet, la mitologia diu que ell, quan la rebé del déu Mercuri, del déu Hermes, la rebé amb 7 cordes, i que ell n'hi va afegir dues per nomenar-se a les muses, perquè eren 9, no? I d'alguna manera, doncs, a Orfeu, a través de la seva veu encarna, dona pes, dona consistència, dona articulació a aquest verb, a aquest pensament tan elevat, que és el pensament de la divinitat, encarnat en les muses dins del món de la mitologia. No? Sí.
És molt en el subtítol del llibre hi ha el tema de la inspiració. Molts, quan hem hagut d'estudiar, encara molts al·lots i al·lotes, o no tan joves, quan han d'estudiar es posen música, i de fet ara ja amb Spotify doncs, o amb YouTube, doncs tens llistes fetes a ex-professor, no? O sigui, música per estudiar, tal qual. O sigui, la música és un... sempre ha estat un vehicle d'inspiració.
Sí, evidentment. Pensa que és l'art més invisible que tenim, no? Per entendre'ns. És l'art potser que té aquest component de subtilesa, és inaprensible, és invisible, s'esmuny entre els dits, no se'l pot agafar per enlloc, no? I només se'l pot escoltar, és a dir, saps? És un art que implica una presencialitat, una presència, un present, un sentit de present, a banda d'això que dius, no? Que la música doncs, ens acompanya, en fi, en moltes funcions de les que fem, no? Que, evidentment, no? També estan els aeroports, també està el dentista...
O l'ascensor, sí.
A l'ascensor, exacte, no?
De vegades en aquests casos, potser l'apagaríem. Però...
Sí. O en un restaurant. A mi em fa molta ràbia quan vas a un restaurant i et poses una música que et interessa per res. A vegades li dic també que m'he escoltat, això és com si vostè ara em comencés a passar aquí una pel·lícula o unes diapositives. Que...
Ja.
M'entens? Sí, sí.
Però clar,
sí.
Clar, però té aquest punt que hem normalitzat doncs, això, la música, no? Aquesta reflexió que tu li fas doncs, al cambrer, escolta, això... Potser no ho entens, però és precisament... O sigui, pels que som músics com jo, ara jo estic pendent amb quina nota sona aquesta música, quin compàs...
Tens una antena posada, Lucas, en aquest ambient que t'hem col·locat, no? Que això jo ho considero més una contaminació, en aquest cas, no? Acústica, no pas, perquè a més aquestes músiques d'aquests llocs incidentals acostumen a estar molt mal reproduïdes, amb molta poca qualitat de so, no? Per tant, jo també com a músic em fan més nosa que servei.
Sí. Però la música té aquest component també com més accessible, com l'art més popular d'alguna manera, ja sigui música, doncs, diríem, d'alta cultura, com es diu, o ja sigui, doncs, el que escolta molta gent avui en dia, les noves cultures, ja sigui el trap, ja sigui el rap, o sigui, té aquest component d'accessibilitat, o sigui, la gent està creant música, ja sigui un al·lot de 16 anys amb un micro i un mòbil i amb unes bases i tal, i no ho sap segurament, però està fent art d'alguna manera.
Sí, sí, és un fenomen universal que no té, sí, que no té, no es pot no es pot inquibir en cap categoria, no, en aquest sentit, vull dir, no es pot adjudicar, no, de si això és més així o més aixà, això és un tema d'un terreny molt, molt relliscós, no?
I
el que es fa... Sí, sí,
digui, no, no, digui, disculpa.
No, el que sí que sabem, per exemple, són pels testimonis que coneixem, que no són gaires, per cert, de compositors que han volgut parlar de la seva experiència en el moment de la inspiració. Això sí que ens dona llum a això que dius, no? És a dir, què acompanya aquest procés creatiu, no? Què hi ha al darrere d'això? Quina és la intenció profunda que té aquest autor, no? Què ha manifestat? A part de la música, ens ha deixat cartes o testimonis escrits del seu procés creatiu. Per això és tan interessant, en aquest sentit, aquest llibre que també va publicar Fragmenta, que es diu Música i Inspiració, converses amb Brahms, amb Puccini, sí, amb grans compositors del XIX. Aquest llibre és molt interessant per aclarir precisament aquest tema de la inspiració, de la procedència, de tot això, perquè són testimonis únics d'aquests grans compositors, de com van viure ells aquest fenomen de la creació musical.
Un llibre d'Arthur M. Abel que tu vas introduir amb un prefaci.
Exacte, amb un prefaci, sí. Amb Oriol Pérez Ferriña.
Senyor Gori, quan heu cantat de vegades... Heu sentit que transcendíeu? O sempre li passa?
Bueno, és que això... Bueno, és que la vida és... Bueno, és que això és una pregunta molt, molt difícil de respondre.
Jo no canto, però sí que he estat de vegades en concerts, i com li deia, ja si fos al Palau de la Música o ja fos en una sala en una progressió, doncs, amb una banda de rock llarga, i he sentit realment que es generava, doncs, una altra dimensió, un altre esperit, un altre estat d'ànim general que em feia transcendir com a oient.
Sí, bueno, saps què passa? Que la veu humana és un instrument potser és dels instruments, bueno, fa de molt mal dir això, la veu humana és un instrument molt intern, molt interior, per dir-ho així, no? És a dir, la veu humana el que està fent és, diguéssim, il·lustrar amb paraules, amb so, a través del propi cos, textos que poden ser objecte d'aquesta inspiració, poden haver rebut aquesta... poden estar relacionats amb aquest món dels arquetips, per exemple, no? Poden ser cantates de Bach o el que sigui, no? O no, poden ser líders de Schubert, és igual, no? Però poden ser textos que tinguin... que ja de per si, quan el compositor els hi ha posat música, doncs ha realçat o ha subratllat encara més aquesta dimensió transcendent o metafísica que porten amb ells mateixos. Llavors la veu té aquest plus, per entendre'ns, no? De que busca com colorejar, com il·lustrar, com pintar els sentits que tenen les paraules, no? I quan les paraules estan relligades a una dimensió de transcendència, doncs això encara ho multiplica més, no?
Sí. Molt interessant. Mireu, doncs aquí teniu aquest llibre d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat. En fi, és una cosa, doncs, que, per exemple, aquí a Formentera, quan es va a missa, a Sant Francesc, sí, doncs de vegades hi ha el cor, de vegades, doncs, hi ha guitarres... O sigui que la relació entre la música i tot enllà, doncs, que, i tot allò, doncs, que tots els intangibles que ens acompanyen i que acaben, doncs, que traspuen el món material o que l'atreveixen, doncs la música sempre és un vehicle que podríem dir pràcticament únic. Per això, doncs, aquí Josep Maria Gregori Cifré, doncs, escriu i reflexiona sobre la inspiració, el mite i la sacralitat relacionats amb la música. Moltíssimes gràcies.
De res, deixa'm afegir una cosa. És un llibre que per tothom, és a dir, és un llibre pensat per músics, per no músics, per afeccionats a la música, per dilatants, per amateurs, per tota mena de públic que li interessi el fenomen de la música i sobretot el fenomen de l'expressió, no? de què hi ha més enllà de la música, no? O quina relació pot tenir la música amb aquest més enllà, no? Per entendre'ns.
Genial, doncs això, en fi, no cal ser... en aquest cas, doctor en filosofia, després el llibre, i això sempre és una gran cosa, perquè precisament la dificultat rau en fer comprensible i accessible a tothom qüestions bastant elevades.
O sigui, bueno, almenys aquesta és la voluntat de l'autor, és aquesta. Si ho aconseguim o no, ja és una altra cosa.
Moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres. Bon dia. Encantat.